que el metge d'avui
sí.
és realment especial.
Doctor Pere Gavarró.
I Garcia.
A veure, sorprèn-me.
Pare de la cirurgia plàstica a Catalunya.
Carai.
No tan sols a Catalunya, sinó tota la repercussió que va tenir aquest metge, en Pere Gavarró, que per cert té una placa prop d'aquí, a la Diagonal.
Ah, l'altre dia la Ballonesta gent... passava per la Diagonal i ens va enviar la foto.
Sí, 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 sí. La Núria Harri ja l'havia vist.
Sí.
Ella que té aquesta sensibilitat pels temes científics.
Sí, 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 sí. I tant.
Pere Gavarró i Garcia, Igualada, 1899, Barcelona, 1980. És d'aquells noms que a vegades te les fa al carrer i dius, qui deu ser aquest paio? Mm. No? Els noms a vegades... Tal. Però és que aquest
a mi em passa molt sovint amb els noms dels carrers, que de la quantitat de gent que veus amb el nom del carrer, penses, aquest senyor qui devia ser?
Sí. No? Doncs aquest diu metge i muntanyenc, metge i muntanyenc. Veurem quina associació hi ha entre les dues paraules. Impulsor del català en l'àmbit científic i introductor de la cirurgia plàstica a Catalunya en retornar del seu exili al Regne Unit. Va viure i treballar en aquest edifici. Clar, ara veig que això és l'homenatge del Col·legi de Metges de Barcelona que li va fer el 2009
sí.
i aquesta és la placa del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. També, després, el 2009, la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va abocar-se a fer un llibre commemoratiu del doctor Pere Gavarró a través d'un altre metge que tot aquí es van confabular una mica tot allò que passa quan un personatge es recupera. El doctor Miquel Bruguera, que aleshores era el president del Col·legi Oficial de Metges, el doctor Jordi Bax, que era el director... No, aquest em sembla que no és metge, o potser sí, director gerent de la Fundació Privada Hospital de Sant Pau, van dir, va, fem una exposició al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. I el Jaume Macià, que és un metge també, el director del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fa un pròleg molt bonic del doctor Pere Gavarró, on efectivament reivindica tot el que va trobar en el fons Pere Gavarró, que estava abandonat al Sant Pau i que a còpia d'anar recopilant tot aquest seguit de fotografies i de documents d'aquest metge tan impressionant, arriba a la conclusió que està davant del pare de la cirurgia plàstica a Catalunya.
Aquest llibre que tens entre mans, sí. M'encanta la portada. La foto de portada del doctor Pere Gavarró, sí. Que el veiem com un home d'aquells de somriure, amable...
Sí, molt.
O sigui, és aquell metge que el deus veure...
Això és un gentleman.
Sí, sí, exacte, un gentleman amb pipa i tal, agafat a un dels seus pacients.
Un dels seus pacients que es veu que ha patit unes cremades importants sí. a la cara. Ell es va especialitzar en la reparació del rostre humà quan havia patit grans traumatismes. Mm-hmm. En aquest cas és el cas d'un cremat gravíssim que ell ha anat reconstruint.
Perquè
es va convertir en especialista, sobretot en època de guerra. A mi m'agrada aquest personatge perquè en època de gran dificultat ell afronta el seu ofici, la medicina, la cirurgia plàstica, com una solució als problemes que apareixien.
És que tu m'has dit, amb la data m'ho has dit tot, ell neix el 1899, per sí. tant li toca viure la Guerra Civil Espanyola.
Efectivament, i la Segona Mundial.
I la Segona Mundial, vull dir que li toca...
Quan s'exilia a Anglaterra, es troba que allà n'hi ha una altra de guerra, completament en marxa, i aleshores el fitxen per, efectivament, doncs, solucionar el que ja havia solucionat. És un cas que s'assembla una mica al doctor Trueta. El que passa és que el doctor Trueta s'ha fet més conegut i, en canvi, el doctor Pere Gavarró, doncs, diguem que ha passat sense més pena i glòria, malgrat aquest homenatge que se li va fer el 2009, important, eh? Mm-hmm. I que ara, com que el 2017 fa 70 anys de la creació, atenció, és que és molt fort això, de la creació del primer servei a l'estat espanyol, per tant, també a Catalunya, del servei de cirurgia plàstica, el més antic a l'estat espanyol, l'any 47, doncs, es va aprofitar per fer un acte, això va passar el 12 de maig, un acte commemoratiu a l'Hospital de Sant Pau. Aquest metge es va fer molt conegut també, el doctor Pere Gavarró, a Anglaterra, perquè quan aquí havia solucionat tantes cares i tantes desfiguracions de soldats ferits per arma de foc o per haver estat cremats o per explosió, unes fotos horroroses, eh? Una cosa, gent que sortia amb el nas al clatell.
Sí, 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 sí.
Una cosa tremenda que ell, amb, atenció, tot el fet de fer-se pioner el va convertir... Era un gran dibuixant. Tenia una perícia amb les mans impressionant. Era un home que realment tenia una manera gairebé artística d'afrontar el seu ofici, i com que dibuixava molt bé i amb les mans se'n sortia molt bé, es va inventar una... va desenvolupar una tècnica per empaltar teixit de la pell amb una altra zona del cos que em va dir tauler d'escacs.
Ah, sí?
Tauler d'escacs o segell de correus.
I què vol dir això?
És molt gràfica la imatge.
Ah, sí, clar.
Ell, a través dels quadradets d'un tauler d'escacs, a la zona cremada d'una altra part del cos, importava trossets de pell i anava confegint tota una mena de tauler que, amb la recuperació d'aquesta pell nova, feia que restaurés l'antiga cremada. I això ho va batejar com el tauler d'escacs, o bé segell de correus, que ja t'ho imagines, no?
Sí,
a través d'uns trossets... Era un home extremadament delicat.
Tu quan parles d'això de la qüestió gairebé artística, me'n recordo molt que la setmana passada, no sé si era la setmana passada o l'anterior, que vam parlar de cicatrius.
Sí.
Perquè tothom en té, de cicatrius.
Sí, sí.
Tu fas una pregunta qualsevol grup d'amics, tothom té una cicatriu.
Perquè
tothom...
que no hagis caigut de petit.
Exacte, sí. Hagis caigut de petit. I va venir un dermatòleg i me'n vaig adonar que quan n'explicava anava fent uns gestos amb les mans i vaig pensar, clar, aquest senyor és un artista.
Sí.
Aquest senyor, quan agafa la pell i una agulla i una... I anava d'un cordill, però és una altra cosa.
Fil
mèdic, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Tot evolucionat tècnicament, etc. El que està fent és una petita obra d'art. O sigui, està intentant solucionar un problema, però de forma estètica.
Tot evolucionat. Això que estàs dient ara és molt interessant. És el que basa aquest personatge. El tronc principal del doctor Pere Gavarró i de tants metges és que el metge sovint té l'oportunitat d'afrontar el seu ofici com una obra d'art.
Mm.
I en aquest cas, el cas de la imatge personal, el cas de com ens oferim a l'exterior, el cas de la pell, les cremades o els accidents de laboral,
sí,
fa que metges com els cirurgians plàstics puguin actuar d'una manera artística. Però el cas del Pere Gavarró, que és pioner en aquesta especialitat, és especialment especial perquè ell era tot un personatge i realment és un home molt sensible que allà on anava triomfava. Per què? Perquè, i aquesta foto de la portada t'ho explica, perquè, esclar, reconstruïa la vida d'una persona. La cara que t'havia quedat cremada, de sobte t'apareixia aquest personatge i te la solucionava.
Deies que va néixer a Igualada i que durant la guerra organitza, diguem-ne, tota una part important del que és la cura de la gent que estava al front.
El doctor Pere Gavarró és important tant pel desconeixement que ha arribat avui dia com per la seva vida personal que l'explica, aquest desconeixement. Mm-hmm. Era un gran catalanista. Es va adonar de seguida de la dèria arrasadora del franquisme i de tot el que suposava aquest imperi espanyol que volia aplacar com fos tota aquesta medicina catalana, sobretot. I ell, de seguida, es va involucrar en les entitats que feien, que promocionaven el català i sobretot en el seu àmbit, que era el científic. Era un gran excursionista i, atenció, una de les vies per pujar a la pica d'estats és la via Gavarró.
Oh.
Per tant, quan posen un nom d'una via a l'excursionista que sí, l'ha descobert i que l'ha provat i que funciona, és molt gran, això.
Molt.
I en el cas del Pere Gavarró, la seva implicació en l'excursionisme té aquesta implicació en el catalanisme, en la reivindicació del país on viu, no? Tot això traslladat a l'àmbit científic té una importància molt gran perquè, esclar, es dedica a implantar el català, el vocabulari, en l'especialitat que toca.
Clar.
I això és d'una incidència molt important, perquè fa història. Fa història i la diferència dels altres. Aleshores, quan arriba, és interessant perquè com a metge militar en el bàndol republicà acaba d'adquirir un gran coneixement en tot el que fa anys. Ell es llicencia en Medicina l'any 24, durant tots aquests anys treballa moltíssim en tota aquesta especialitat que és nova, no existeix. Ell de manera autodidacta va intentant avançar, sobretot amb el aprenentatge al voltant del doctor Gillis, que és un anglès, que acaba sent el metge que el fitxa quan s'exilia a Anglaterra. Hombre, aquest és el doctor Gavarró, vingui cap aquí. I llavors a Anglaterra es troba amb el doctor Gillis, i que és aquest, un dels pares de la cirurgia plàstica, el fitxa, efectivament, I vaja, a partir d'aquí, a canvi de què li dibuixi els esquemes operatoris d'aquest tal Gilles, no sé ben bé com es pronuncia, Harold Gillis, durant la Segona Guerra Mundial, el doctor Gavarró acaba treballant, fixa't, acaba treballant pel doctor Archibald McIndoe, que és el cap dels cirurgians de la Royal Air Force, curant cremats de l'aviació.
També.
És impressionant. És una carrera professional absolutament modèlica d'un personatge que n'hem parlat poc, el desconeixem molt, però que és espectacular.
Deies que durant la guerra ell és un militar, és a dir, és un doctor militar, un metge militar, que l'envien al front republicà, i suposo que hi ha aquest moment, no sé a través de com, a través de quin mitjà de transport, s'ha d'exiliar. Ha de marxar quan van mal dades.
Ha de marxar quan van mal dades. Ell és, arriba a ser nomenat comandant de l'exèrcit i cap de l'equip quirúrgic. Quirúrgic, clar, un metge que refeia els soldats cremades. I evidentment es va fer fonamental. Organitza aquesta cura de cremats per part republicana de Catalunya i València també. És destinat al front d'Aragó, hi havia uns desastres allà tremends, sí. I a partir del 38 treballa en diversos hospitals catalans, des de Gandesa fins a Santa Coloma de Farners, i finalment en el tren hospital que el 5 de febrer del 1939 el porta directament a França, primer a l'exili.
Quant temps s'està a França, el doctor Gavarró?
S'està a França poc temps perquè de seguida aconsegueix anar a Anglaterra, que és on realment aquests metges aconsegueixen ser fitxats, com va passar amb el Trueta mateix, per l'altre problema que hi havia a Europa, que era la Segona Guerra Mundial.
Clar, és que te'n vas d'un i vas just a l'altre.
Molta gent a Catalunya va sortir d'un pou per anar a parar a un altre, que era la Segona Guerra Mundial. El que passa és que a Anglaterra es va fer tremendament conegut. És molt sorprenent comprovar com les referències al doctor Pere Gavarró a Catalunya hi són, però són molt més mínimes del que representa a nivell internacional doctor Pere Gavarró.
Això,
i dius, coi, qui és aquest?
Això és inacceptable.
Està a tots els vademècums que hi ha de cirurgia plàstica, el doctor Pere Gavarró, per això del tauler d'escacs, i surt constantment com un dels pares d'aquest sistema de reparació facial, i en canvi
aquí no
ens és poc conegut.
És indignant.
És realment indignant, però bé, és el que fem, no?
Sí,
intentar
sí,
recuperar tot això perquè, escolta'm, és arribat a ser nomenat, és nomenat senior surgeon pel govern britànic i dirigeix durant 5 anys els serveis de cirurgia plàstica al Bagley Emergency Hospital, del Christie Hospital i del Holt Radium Institute, i és on acaba de desenvolupar aquesta gran tècnica dels empelts laminars, que per cert hi ha una en aquest llibret que publica el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i hi ha una fotografia del dermàton de Paget, que és una mena de ribot que ell utilitza per laminar, tallar amb segments laminars la pell, un tros de pell bona, per aplicar-la en el tros que necessita la cara per reconstruir un nas o un front cremat. I ens aquest, que el doctor Gavarró, hi ha unes fotografies on es veu com si estigués treballant un tros de fusta,
sí.
I és una cama on ell treu un trosset
de pell.
Com un foli de pell per aplicar-lo en un altre lloc. És una cosa.
És interessantíssima la tècnica, pel que estic veient aquí, d'això del tauler d'escacs, no? Una peça gran que la trosseges i la vas col·locant en aquesta forma que deies tu d'un sí, un no, primer perquè ocupes més espai,
sí.
I per tant cobreixes més espai de,
sí.
De la cara,
ja,
i segon
vist.
Perquè de dins pot exsudar, diguem-ne, tota la...
Molt bé, exacte.
Ostres, és boníssim.
Tota la brutícia, de dintre, la pell nova fa que regeneri l'antiga cremada feta molt bé.
Intel·ligentíssim.
És molt bo. Sí,
brillant,
sí, sí.
Brillant.
Bé, esclar, és que aquí hi ha una mica la particularitat del personatge. Era un gran creatiu. Era un home que dibuixava molt bé. Era un home interessat per molts altres àmbits més enllà de la medicina. Evidentment, un d'aquests àmbits, i tu preguntes per què, com és on hi ha aquesta connexió entre la muntanya i la medicina. I sembla mentida que hi és. Hi ha una mena, un traspàs interior en el personatge que fa que anar a la muntanya sigui gairebé una experiència mística per ell, on contemplar unes floretes o contemplar la pica d'estats,
sí.
Li representa tota una experiència creativa, on ell realment excel·leix i on és feliç i on aconsegueix una mica trobar-se amb si mateix. Jo me l'imagino pujar a la muntanya i dic, ostres, aquell nas que tinc amb aquell pacient li posaré un trosset de pell allà perquè no sé què. Hi ha una fotografia aquí que d'un cremat, és una mica esgarrifós, eh, sí. Això. Gent que per explosió...
De l'abans i la després, diguem-ne. No?
Hi ha la primera gran intervenció, el doctor Pere Gavarró, és un home que havia patit una explosió en una mina de carbó. Uh-huh. És un home que té la cara destrossada. Uh-huh. I és un home que, evidentment, a la fotografia que apareix, és gairebé com l'home elefant. Uh-huh. No, és impossible saber quina cara fa. Sí. I es veu fotografiat amb ell, quan l'ha intervingut, feliç i content, encara no fa la cara que havia tingut, no?, abans de l'explosió, però es veu la felicitat del pacient en comprovar que el doctor que l'ha tractat realment ho ha fet bé i l'ha fet feliç una altra vegada. Bueno, és fantàstic.
És que en el cas de la cara és impressionant. És perdre una part de la identitat d'un mateix, no? És reconèixer fins i tot en el mirall.
És reconèixer-se en el mirall, és tornar... És que hi ha metges que quan tens una especialitat...
És màgia, això.
Quan tens una especialitat com aquesta, pots fer feliç a molta gent, sí. No? Però realment aquesta, en temps de guerra, tot això és quan es demostra. És un dels fundadors dels Minyons de Muntanya, juntament amb mossèn Batlle, un dia en parlarem de mossèn Batlle, i, atenció, un altre gran personatge, que és en Josep Maria Batista Roca. Josep Maria Batista Roca també és un dels fundadors de Palestra, que era una agrupació patriòtica catalanista. En Batista Roca, molt amic d'en Pere Gavarró, també és un dels fundadors del Consell Nacional Català, impulsor de l'Anglo-Catalan Society. En Batista Roca era un gran antropòleg i es troba també ficat enmig de dues guerres, la Primera i la Segona Mundial, que era molt més gran que aquests, eh? I aleshores són catalans que estan pel món i es troben amb aquest fregat enorme que està passant al voltant de la Terra, i com a catalans, doncs, miren d'anar reivindicant la seva cultura a través del seu ofici.
Totalment.
I això fa que aquesta gent excel·leixi d'una manera molt franca i molt efectiva a l'estranger, com passa amb el Pere Gavarró, on el recorden en aquests hospitals que he citat com un dels grans impulsors de l'especialitat de reconstrucció plàstica. Mm. Per tant... arriba a ser, per cert, l'any 47 torna a Barcelona.
Sí.
La seva dona, la Josefina Viader, els Viader, natural de Sant Feliu de Guíxols, és una d'aquelles parelles típiques de l'època, no? Una dona que venia d'una família bona, era un matrimoni d'aquells de fotografia, aquí surten unes fotografies, es reuneix amb la seva dona, amb les dues filles i el fill, per cert, les dues filles, una Núria i l'altra Montserrat. Per què? En honor als dues de les muntanyes.
Les muntanyes.
Que ell, tot era la muntanya.
Catalunya.
Tot era la muntanya o la reconstrucció facial dels seus pacients. Rep el permís per treballar, amb moltes dificultats, amb el doctor Joan Puigsureda. En Puigsureda és un altre dels metges que farem un dia perquè abans de la guerra ja s'havia fixat amb el doctor Gavarró i és quan, des de l'Hospital Sant Pau, una mica treballen conjuntament per poder engegar aquesta especialitat que es funda justament quan el 47 torna el doctor Pere Gavarró a treballar aquí i funden aquesta especialitat mèdica nova. També treballa amb el doctor Jaume Pi Figueres, tot això a l'Hospital Sant Pau i també a la Clínica Corachán. Arriba a ser delegat de l'American Society of Plastic and Reconstructive Surgery del 50 al 52. Clar, quan has treballat a l'estranger, o sigui, per una banda, han tingut la mala sort d'anar a parar exiliats, haver de treballar a fora, lloc que no és casa teva, amb tot el dolor que això comporta, però per l'altre, quan tornen, es troben amb un prestigi impressionant i, evidentment, fent-se imprescindibles per poder... O sigui, per molt que el franquisme no volia que el doctor Pere Gavarró tornés a treballar aquí, els metges que hi havia aquí treballant el tenien com a necessari, perquè és que, esclar, aquest senyor havia tornat aquí, aquest senyor refeia la cara... Totalment. És membre fundador i primer president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Estètica. Llavors això estava a la secció d'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, una altra institució, també n'hem de parlar, i a partir del 62, això és important, col·labora amb el doctor Josep Alsina i Bofill en la creació d'un programa d'activitats a la Societat Catalana de Biologia. Fixa't tu quina xarxa de científica i intel·lectual d'un metge que s'ha inventat una especialitat.
I que difícil per molt que tinguis el talent, per molt que tinguis els contactes, que en una època de guerres que t'enganxes les dues, continuïs tenint aquest èxit fora de casa teva, que continuïs recordant el teu país, que acabis tornant i continuïs mantenint aquest èxit. Sí, t'he de dir una cosa, Genís, que tenim una persona en línia, que és el Bernat Ferreter i Gavarró, net del doctor Pere Gavarró.
Fantàstic.
Bernat, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Hola, com estàs?
Hola, què tal, Genís?
Hola, hola.
Com va això?
No sé si volies explicar alguna cosa del teu avi, de si el vas... evidentment el vas conèixer, perquè es va morir l'any 80, no sé quina edat tens exactament, Bernat, però evidentment el vas conèixer. Com era el teu avi?
Bueno, el meu avi, com heu descrit, era un personatge d'aquests savis d'abans, d'aquests metges d'abans, d'aquests gentlemans d'abans, que anava amb la pipa, la pajarita, el barret... Era una persona sèria, però com que nosaltres el que volia explicar-te, el Genís ha explicat tot el tema de com a metge, com a intel·lectual, com a excursionista, com a catalanista, i jo t'explicaré petites anècdotes d'avi. Vale? Venia els diumenges a dinar a casa, doncs així, vestit així, i reia poc, quan era d'aquestes persones que quan explicaves les coses tots teníem que escoltar-lo, si no se... volia que estiguessin per ell per explicar les unes anècdotes absolutament impressionants, però el que sí volia explicar, i si ho he dit una mica el Genís, és el tema de l'excursionisme, que a part doncs, de ser un gran cirurgià i ser gran catalanista, era gran excursionista. Vull dir, la Via Gavarró, que està a la Pica d'Estats, que és la ruta que porta a dalt de tot, és una ruta que la que hi havia fins ara, podies pujar a la Pica d'Estats, sortint de Catalunya, entrant a França i tornant a Catalunya per pujar a dalt. Doncs ell volia, era tan catalanista, que va intentar descobrir, i la va descobrir, una ruta que no tingués que sortir de Catalunya per arribar a dalt de tot de la Pica d'Estats. Vale?
Sí, molt bé, molt bé.
Sí, la seva ruta era bàsicament patriòtica.
Ah, exactament.
O sigui, no volia haver de sortir del territori per arribar fins dalt.
Exactament. No, és que és una ruta molt més difícil que la que hi havia abans, que era sortir, entrar per França, tornar a pujar i tal. I ell sol, en aquella edat, que a casa tenim una foto, ell als 72 anys, a dalt de tot de la Pica d'Estats, amb la vestimenta d'aquella època, que és impressionant, doncs, fins que no aconseguís pujar a dalt del pic sense sortir de Catalunya, no fos cas que sortíssim de Catalunya, doncs no va parar i d'aquí la Via Gavarró.
T'he de preguntar una cosa, perquè no sé exactament, ets fill de qui?
Mira, soc fill de la seva filla gran.
De la filla
gran. Ell tenia dues filles. Imagina't, tenia dues filles. Li agrada tant la muntanya que una es diu, es deia Núria, perquè la meva mare es va morir fa molts anys.
Exacte.
I l'altra, la tieta, es diu Montserrat.
Vale, sí, la teva mare era la Núria.
De Catalunya.
Sí, abans quan fèiem la referència precisament a les dues filles, la teva mare és la Núria.
Sí.
Que era la gran de les dues?
Sí, i inclús ell, la meva mare va treballar amb el meu avi com a infermera, vale? I va treballar com a infermera, i hi ha unes fotos de... Quan es va fer aquest homenatge en el Col·legi de Metges, doncs es van passar una sèrie de fotografies on es veia el meu avi i la meva mare d'infermera.
Déu-n'hi-do, o sigui que encara més a més a la filla treballava
sí,
amb ell.
Sí, va seguir tot aquest tema. I llavors, doncs això, volia destacar el tema del gran excursionista que era, de gran amant de la naturalesa, gran catalanista, perquè va fer aquesta ruta i cada cop que passava davant d'una senyera es treia el barret. Era d'aquelles persones que si veia una senyera parava el cotxe, es treia el barret i seguia caminant.
Home, són tota aquesta generació que jo puc entendre que ara un nano de 10, 12, 15 anys ens escolti i li sorprengui. Però és que estem parlant d'una gent que va patir molt, que va haver de marxar a l'exili, que se'n va haver d'anar sense saber si podrien tornar. El teu avi se'n va anar l'any 39 i no va tornar fins al 48, vull dir que va estar 9 anys fora, va enganxar les dues guerres. Ostres, puc entendre que per ell la bandera fos tan simbòlica, no només del país, sinó també de la seva pròpia identitat, com perquè cada cop que la veies es treies el barret.
Sí, és que a més, el doctor Pere Gavarró no és tan conegut, diguéssim, com altres doctors plàstics de Catalunya o d'Espanya, precisament per aquest catalanisme. O sigui, va tornar en ple franquisme i com que ell no va voler renunciar a cap de les seves idees catalanistes, doncs va exercir de metge, però al segon pla, diguéssim, d'acord? A segon plano. Ell vivia a l'Avinguda Diagonal, aquí tocant Francesc Macià, tocant l'emissora. En les seves cartes mai va posar Avinguda Generalíssimo Franco, mai. I la seva dona, la meva àvia, sempre patia perquè deia, ai, Pere, que ens vindrà la policia, ai, Pere, que no sé què, no sé quants, perquè ell mai, en les cartes que escrivia, la seva adreça era Avinguda Diagonal, mai va posar Avinguda Generalíssimo Franco. Vale? Amb actituds d'aquestes, clar, és un mitjà poc conegut perquè ell no va voler, en ple franquisme, doncs cedir els seus grans principis de catalanitat, etcètera, etcètera, no?
És el, a qui escolteu és el Bernat Ferreter Gavarró, el net del, del doctor de qui estem parlant avui, del doctor Pere Gavarró, el pare de la cirurgia plàstica a Catalunya, que també ens volia explicar, trucar a la ràdio per explicar-nos algunes de les anècdotes del seu avi. Bernat, és un gust, perquè quan estem parlant precisament d'un personatge que ens ho doni de primera mà la, la informació, és fantàstic. Moltíssimes gràcies, Bernat.
Gràcies a vosaltres, i Genís, moltes gràcies, perquè quan he sentit aquest dematí, sí, perquè hi ha un gran metge, no sé què dic, a veure si diu l'avi, a veure si diu l'avi, a veure si diu l'avi.
Sí, sí.
Pere Gavarró, se m'han caigut els pantalons a terra, eh?
Company, en tinc molts en llista, sí, i els anem fent a mesura que, mira, anem trobant el dia per portar-los. Però molt aquest, bé, aquest bé, especialment doncs, és especial.
Sí, 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 és molt entranyable. És poc conegut, però és molt entranyable, realment. Moltes
merci, gràcies
pels programes que esteu fent, tu.
Les 11 i 5 minuts, moltíssimes gràcies, Bernat.
A reveure.
Genís, haurem de donar pas als serveis informatius de la ràdio. No sé si es troba aquest llibre que tens
feliç,
a les mans.
Soc feliç.
Sí, ja, ja ho veig.
Feliç, sí, perquè, clar, quan truca, un familiar i et ratifica una mica la història que expliquem, sí, i l'amplia amb aquestes anècdotes, és fantàstic.
És meravellós, és el millor que ens pot passar.
Penso que els oients s'adonen de la gravetat de tot el que ha passat amb la nostra història, sí, entens? Sí. Volia destacar, no ho sé, aquest llibre, que és boníssim, jo parlaria directament amb l'Alfons Zarzoso i el Jaume Macià, a veure si hi hauria alguna manera de, no sé, poder-ne tenir més o poder-ne aconseguir. Mm. És un llibre publicat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, pel Memorial Democràtic, pel Centre d'Història de la Ciència, la Fundació Privada de l'Hospital Sant Pau. Hi ha molta gent implicada aquí. Mm. Està molt ben fet, això, eh? El doctor Macià, sí, va treballar 15 anys amb Alfons Gavarró per anar llegint totes aquestes cartes. Hi ha una feinada de por aquí. I parla de més de 50 caixes que dormien a sota la torre del rellotge de l'Hospital Sant Pau. Una cosa impressionant.
Totes aquestes cartes que mai signava des de l'Avinguda Generalíssimo, sinó de la Diagonal.
Boníssim.
Déu-n'hi-do. Genís, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment.